els podcasts de Ràdio Estel.
Un podcast amb el suport del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
El cert és que a la ciutat de Barcelona passen coses i passen coses molt xules. Ramon Banyes, com estàs? Bona tarda, Ramon.
Bona tarda, Toni.
Un plaer retrobar-te. Aquest senyor, ja els dic ara, és un músic que no s'ho poden imaginar, però boníssim. Jo et feia els damunts dels escenaris. Me l'he trobat per casualitat ara, eh? O sigui, ens hem retrobat després de molt de temps, perquè ets un gran músic, insisteixo, que has triomfat, i molt, fent coses molt xules, i ara resulta que t'has dedicat al món empresarial i musical a la vegada.
Exacte. Així mateix. Doncs sí, a mi la meva passió és la música, com bé dius. No sé si sóc un músic tan bo com dius, però sí que la passió la tinc. Mm-hmm. I ara, doncs, he trobat aquesta possibilitat de connectar la meva passió amb que és la música, amb la enginyeria, que és el que vaig estudiar, i aquí estem, no? Intentant...
O sigui, això que tenim a la taula, jo les convido de veritat a que facin un cop d'ull a les xarxes socials d'aquest programa. Tot anirà bé, Estel, que és com es diu l'Instagram d'aquest programa, perquè allà es trobaran una fotografia que t'acaben de fer ara mateix, perquè és al·lucinant el que has inventat, no? Què és això exactament?
Doncs això es diu Travel Sax.
Travel Sax.
Sí. I és el saxo electrònic més petit i lleuger del món.
És un saxo electrònic. És molt bonic, d'altra banda.
Gràcies.
Estèticament és molt bonic. L'has dissenyat tu?
Sí, jo juntament amb un equip. Sí, sí.
És molt bonic. Sí. I és un saxo electrònic.
És un saxo electrònic, exacte. El concepte ve de... Bueno, jo fa 5-6 anys que vaig començar a tocar el saxo, com a últim instrument que volia, que sempre tenia l'espineta clavada. Ostres, el saxo l'he d'aprendre a tocar. Llavors, bueno, igual que qualsevol saxofonista, em vaig trobar amb dos problemes grans, que era el primer de tot, practicar sense molestar.
Clar.
El saxo és un instrument molt, molt sorollós.
Yeah.
I a la que comences a practicar, els teus familiars, companys, veïns... bueno, et converteixes en la seva pitjor...
El seu pitjor malson.
Malson, exacte.
O sigui, vaja, que t'han declarat la guerra unes quantes vegades.
Unes quantes vegades, exacte.
Molt bé.
I llavors el que permet aquest Travel Sax és poder endollar-te els auriculars i practicar amb la mateixa digitació i la mateixa boquilla que el saxo, però sense molestar ningú.
Ah, molt bé.
100% silenciós.
Ah, molt bé.
I si vols amplificar-lo, doncs simplement el connectes, l'endolles a un amplificador i fas que soni...
Com una guitarra elèctrica, vaja.
Igual, exactament igual, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
I el so és molt diferent al so d'un saxo normal, o no?
Doncs ara, si voleu, el tocaré en un moment perquè ho veieu.
Diu que si volem. Vaja, estem desitjant que toqui el saxo electrònic. Digues,
sí.
Digues.
El so està samplejat d'un saxo real, però mai tindràs els matisos que tens d'un saxo convencional, no? Però, d'altra banda, pots fer que soni com vulguis. És a dir, pots fer que soni inclús com un piano, com una guitarra elèctrica. Al final és un instrument MIDI i tu pots escollir el so que vulguis que soni. No?
Sí, més enllà d'altres aplicacions, que ara m'ho dius tu.
Exacte.
Però només ja per el que acabes d'explicar, per qualsevol estudiant de saxo, és perfecte, no?
És ideal, sí. Hi ha molta gent que comença amb el Travel Sax i després fa el salt, dona el salt i es compra un saxo real perquè el bo del Travel Sax és que tens tota la mateixa digitació exacta que un saxo convencional, però molt més reduït. I simplement si tu bufes, ja sona afinat i t'has de centrar només amb les notes que has d'apretar. Mentre que si tu estàs començant amb un saxo convencional, i el simple fet de treure un so digne, que soni mitjanament bé, ja és un món. I a partir d'aquí comença a prendre les escales i tot això.
Jo crec, Ramon, no, ens ho està ensenyant ja, jo crec que això ho hauríem de practicar, no? Directament. Que estàs preparant, veig que estàs amb el telèfon d'una banda.
Exacte, l'endolles i per Bluetooth es connecta al telèfon. I llavors el que ara mateix, aquesta primera versió, el que fa és es connecta per Bluetooth al telèfon i el so el treu una aplicació que hem dissenyat.
Ah, el so surt per al telèfon.
Pel telèfon, exacte. Sí.
Oh, però això és molt bo. És a dir, clar, tu pots tocar a distància, aleshores.
Exacte, sí. Sí, sí.
Que bo. Que bo, que bo.
Anem a veure si s'ha
connectat. Molt, és molt graciós perquè ha posat, jo els explico, no? Ha posat el seu telèfon escassament a 10 centímetres del micròfon de la ràdio. Arriba l'Albert Barba per ajudar-lo, perquè, clar, efectivament, això necessita que algú aguanti el telèfon d'entrada, mentre que ell toca el saxo electrònic d'un altre.
Exacte.
És interessantíssim. Quan vulguis, Ramon.
Ara mateix el que sonarà és el mini altaveu del meu mòbil, amplificat per un micro normal. Llavors, la qualitat tampoc és la millor, però bueno, es pot
fer una idea. Però com a mínim em sembla la idea. Quina passada! I això ha sonat pel telèfon.
Això ha sonat pel telèfon, exacte. Si et connectes, si t'endoies els cascos, els auriculars, doncs és el que sentiries tu. I ja està, sense molestar els veïns i sense molestar ningú.
Això és el que ha sonat per telèfon. Com s'escolta per telèfon, Pau Forment? Què tal? Bona tarda, Pau.
Hola, bona tarda.
Impressionant, no?
S'escolta molt bé.
S'escolta molt bé, eh? El Pau Forment no té res a veure. El coneixes, el Pau Forment, Ramon?
Em sona molt el seu nom ara mateix.
És possible. El Pau Forment és cofundador del Rebel Racing.
Hombre, clar que em sona. Ens sentàvem, eren companys a l'Anzadera, els dos.
Ah, sí?
Sí, tant. Quan has dit Pau Forment, dic, ostres, són els de Rebel, però això no pot ser.
Fa molta gràcia perquè avui el Ramon ha vingut aquí, només arriba, ens hem trobat tu i jo, ara et trobes amb un altre... Et sents com a casa.
Sí, com a casa. Ara em poso les sabatilles, eh?
No, t'hauries de posar les ulleres. En realitat ens hauríem de posar tots les ulleres perquè el Pau Forment és el cofundador, com diem, de Rebel Racing. Explica'ns què és això, Pau.
Així és. Doncs nosaltres som una empresa que el que fem és ulleres amb impressió 3D i estan enfocades sobretot al sector del ciclisme, el running, però ara s'estem donant compte de que a més la gent està preguntant molt per també els esquís, el pàdel, etc. O sigui, el que he volgut fer ha sigut unes ulleres que a través de la impressió 3D d'aquesta tecnologia ens permetís resoldre molts problemes i d'aquesta manera fer unes ulleres molt versàtils.
Em fa molta gràcia perquè, clar, ell està tan acostumat a la cosa que la deixa anar en un segon i passa per sobre com si fos la cosa més normal del món. Has dit ulleres amb impressió 3D.
Exacte.
Val, sí, comencem per aquí. És a dir, ja es poden imprimir ulleres?
Es pot imprimir el que vulguis, sí.
Ja. Però ulleres, allò, que realment puguem tenir uns vidres determinats, que puguem aplicar a qualsevol tipus d'història. Hem arribat ja tan lluny?
A veure, els vidres encara no. El que fem és el marc. Aleshores, nosaltres el que fem és un marc, el que t'estava comentant, en un material que sigui PA12, que suposa que haureu anat comentant, que té unes propietats molt bones que se poden aplicar al sector esportiu. Nos varen veure que tenia un potencial molt gran que no s'utilitzava, i el que varen veure era que hi havia altres empreses de ulleres que utilitzaven impressió 3D, però era sols per a moda. Aleshores, nosaltres varen veure que no era només el poder fer qualsevol tipus de forma, sinó que també aquestes característiques que donaven aquests nous materials es poden aplicar a un nivell del rendiment.
Em sembla que són ulleres especialment dedicades a gent que entra a l'aire lliure, no? Que fa esport a l'aire lliure,
exacte,
no?
Exacte.
Per què?
En un principi, com comentava, per ciclisme, però hem vist que podem utilitzar-ho per tot. A més, nosaltres el que tenim és com una filosofia d'aquesta persona que ha fet tot tipus d'esport a l'aire lliure.
Clar. Em diuen que són unes ulleres capaces de funcionar 10 vegades més ràpid que qualsevol altra marca del sector. Què significa això, exactament?
El què, perdó? Pots repetir, per favor?
Sí, em diuen que són unes ulleres capaces de funcionar 10 vegades més ràpid que qualsevol altra marca del sector. Què significa que una ullera funcioni 10 vegades més ràpida?
Que funcioni 10 vegades més ràpida. Exactament no sé què vols dir. A veure, nosaltres el que moltes vegades defenem és que nosaltres testegem constantment aquestes ulleres. Aleshores, el que fem és, si identifiquem algun tipus de problema o veiem algun tipus de necessitat en algun tipus d'esport, el que podem fer és iterar aquestes ulleres molt ràpidament. Tenim un dissenyador, que és l'altre cofundador, que es diu Diego, i el que fem és això, canviar qualsevol cosa. Si veiem que hi ha un punt que per el que siga, per exemple, en esquí, vam veure que hi havia un punt en què a baixes temperatures es trencava, el que vam fer va ser crear un nervi en impressió 3D, i el que això feia era pues, millorar-les. I d'aquesta manera, la setmana següent ja podríem tindre el següent model millorat per a aquest sector en concret.
Clar, o sigui, tot va molt més ràpid, no?
Exacte, molt, molt més ràpid. Per tant, 10 vegades o inclús més.
Explica'ns una cosa, Pau, en què es diferencien aquestes ulleres respecte a unes ulleres tradicionals?
El que més diferencia és el que t'ho comentava abans. Al final nosaltres hem fet unes ulleres que tenen unes geometries, per exemple, té un conducte que entra per la part de la patilla, per dins està hueca la pròpia patilla, i conduïs l'aire fins al final on apoyen les orelles. Aleshores, el que podem fer és geometries diferents, geometries que no es poden fer amb mètodes tradicionals d'injecció perquè no es poden fer. Aleshores, això es permetís, a més d'iterar, resoldre problemes de manera molt concreta i molt, molt bé.
Ja veus.
Per exemple, el que vam veure també és que el nasal, nosaltres utilitzem un TPU, de normal s'utilitzen tipus de silicones, sí. El TPU el que es permetís, com és un material porós, que encara que el ciclista en aquest cas, que és com vam veure més necessitat, estiga completament suat, mai se'ls van esbarar, perquè és un material que no s'utilitzen mai, que en altres ulleres hem vist que a l'estar molt suat sí que comença a haver problemes. D'aquesta manera nosaltres intentem aplicar tota aquesta tecnologia, disseny, formes que no es poden fer fins ara, per a sobretot tipus de problemes.
Que bé. Pau Forment, l'enhorabona, eh? Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Vols dir alguna cosa, Ramon, abans que marxi?
Una forta abraçada, Pau.
Moltes gràcies, altra forta abraçada.
És significatiu, no? Perquè això és absolutament casual, que us hagueu trobat aquí és absolutament casual, però també tinc la sensació, Ramon, corregeix-me, que dins el món de l'emprenedoria hi ha molta, molt anar i venir, no? Hi ha molt d'intercanvi d'idees, la gent que us esteu dedicant a tirar endavant projectes gràcies a doncs, espais com el de la Zona Franca, no? On efectivament s'estan treballant, per exemple, amb aquest laboratori de 3D. Esteu molt en contacte els uns amb els altres, no?
Moltíssim. Disculpa. Exacte. Nosaltres ara mateix estem aquí a Barcelona, però fins fa 3 mesos estàvem a València. Ens van acollir la incubadora, l'acceleradora de Juan Roig, del Tuño de Mercadona, i ens vam conèixer allà. El Pau Roig i el Pau i el Diego, que són els cofundadors de Revolt Racing. Estaven just a darrere meu, a la mateixa taula. Ja per això, quan has dit Pau, dic, juraria que sí.
Has dit Revol i has dit,
vale, són ells.
L'última vegada que ens vam veure el Ramon Banyes, ho explicaré. L'última, no et sap greu, no?
No, i tant.
Va ser a l'escenari de Luz de Gas. Jo presentava a una festa, que en realitat era una actuació d'un grup, que jo no sé si vostès el coneixen, es diuen Urban Lights. Es diuen o es deien Urban Lights? Més aviat es deien, no?
Es deien.
Fonamentalment perquè un dels seus integrants era l'Álvaro Soler, que a dia d'avui està recorrent tot el món, i el graciós del tema és que no era el cantant, en realitat. Era cantant, però no era el cantant, no era el seu germà.
Exacte.
El cantant, no?
Sí. Bueno, la família sencera té un talent brutal, des del Grec com a l'Álvaro i la Paula, inclús, que a vegades també canta. Són, bueno, han nascut amb el do de la música dintre.
Però eren molt bons, els Urban Lights, estaven molt bé. És veritat, fèieu una música magnífica.
Sí, jo suposo que quan ja es cansi molt a l'Àlvaro de donar voltes, farem algun concert de Remember, jo què sé, 40, 50 anys amb els amics, suposo.
Com se li ha revolucionat la vida a ell, eh?
Sí, li ha canviat. Sí, bueno, sí.
I vosaltres què? A nivell de música?
Doncs jo ara estic molt ficat amb el saxo, i jo era el bateria d'Urban Lights.
Ja ho recordo.
I llavors, quan es va disgregar Urban Lights, vaig decidir marxar a Berlín a estudiar música, a estudiar composició a una escola que es diu DIM. I allà vaig estar un any. I ja va ser quan vaig començar a tocar el saxo. I va ser quan em vaig trobar amb aquest problema, no?, que he comentat avui.
Que xulo, eh? Sí. El saxo electrònic. Podríem acabar l'entrevista escoltant una miqueta més, no?, de saxo electrònic, com ho veus?
Sí.
Sí? El saxo és un instrument molt xulo, no? El so... També...
És molt interessant.
Sí, i ja quan no parlem de l'electrònic, parlem de l'altre, també l'elegància. Aquest és molt bonic, deixa'm dir-te. És molt bonic, eh?
Aquest, bueno, al final també ha sigut imprès en 3D. Ara, de moment, el que esteu veient és un prototip. I, bueno, jo crec que la gràcia també, a part de no molestar, és el seu tamany i pes.
És petit, clar.
Pesa 300 grams. Sí,
ai, no a veure?
Sí, agafa'l.
Sí, no, no pesa res.
No pesa res.
Sí, sí.
I ocupa com una petita ampolla d'aigua.
És llavors... una joguina, en realitat. No? Sí. És com si fos una joguina. És preciós, eh? És molt bonic.
Llavors el concepte és que tu el puguis portar tot arreu, a la motxilla, dintre el bolso, i aprofitar qualsevol temps mort que tinguis, per practicar i millorar.
Ves que això ho fas a qualsevol bar i la gent et mira raro perquè d'entrada no sap què és això, no?
Sí, sí, jo ho he fet mil vegades i hi ha gent una mica més tímida que se't queda mirant i no et diu res, i algun una mica més així i tal que s'apropa i et diu... Escolta, disculpa, és que...
Això què és?
Què és això? Explica'm.
Jo crec que seria d'aquests últims.
Jo també.
Ja m'imagino.
Jo també.
Molt bé, doncs acabarem aquesta xerrada amb aquest so, efectivament, d'aquest saxo electrònic que ha tornat a posar en marxa a l'altaveu del seu telèfon mòbil, perquè recordin que aquest so que ara compartirem surt del mòbil. No s'ho perdin, no? I perquè a través del Bluetooth estan en connexió aquest saxo electrònic amb aquest telèfon. Ramon, quan vulguis.
Doncs mira, abans estava tocant el saxo alt i ara ha canviat el tenor.
Ah, molt bé.
Perquè veieu la diferència.
Fantàstic. A veure com és el saxo tenor. Quina passada, que maco. Anava a fer una cosa així, era una nit d'estiu quan en Jack va entrar, perquè és el saxo, aquesta música és la... No? És perfecta. Ramon, molt content de trobar-te.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Enhorabona per la iniciativa. Està funcionant bé l'empresa?
Està funcionant. Ara som 6 persones fixes.
Déu-n'hi-do.
I 2 o 3 freelancers que ens ajuden.
Això significa que hi ha interès, no?
Sí, hi ha molt interès. Clar. I ara tenim uns 1.400... Travel Sacks donant voltes pel món.
Que bé. Sí. L'enhorabona. Ens alegrem
moltíssimes molt. Gràcies.
Gràcies, Ramon.
Un podcast amb el suport del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.